Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Matí amb continguts destacats tant al Barça com a l'Espanyol. El Barça, junta directiva important a la Jonquera per abordar bàsicament la situació econòmica del club i les solucions a aplicar a curt termini per guanyar marge i poder operar en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Ja sabeu, les famoses palanques econòmiques, més la possibilitat d'haver d'acabar venent algun futbolista important per fer caixa. En aquest sentit, el nom que està sobre la taula és, com sabeu, el de Frenkie de Jong, que ha fet unes manifestacions a ESPN dient que prefereix quedar-se al Barça, que és el club dels seus somnis des de petit. El Manchester United és el club que mostra més interès a fitxar-lo. Això al Barça. L'Espanyol ja té nou entrenador. És oficial, Diego Martínez. Ha signat fins al juny del 2024. Ha dit en la seva presentació que vol créixer i fer créixer el club i construir un equip que transmeti, que contagi i que emocioni. De seguida l'escoltarem. A Girona, compareixença del director esportiu Quique Cárcel a dos dies de que el Girona afronti l'anada de la primera ronda de la promoció d'ascens a primera contra l'Eibar a Montilivi. Aquest matí, Ángel Bilda ha donat la prellista de la selecció espanyola femenina per l'Eurocopa de futbol d'aquest estiu amb 11 jugadores del Barça a la llista de 28. En bàsquet, avui pendents de la Penya, que disputa el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts de final de l'ACB davant del Tenerife, a veure si passa el Joventut, i tenim una semifinal Barça-Penya, que estaria molt bé. També en temps de bàsquet sentirem a Pau Gasol, que ha concedit una àmplia entrevista a l'Albert Díez per Showtime. I en tennis, dia gran de tennis avui amb els quarts de final a Roland Garros. Tenim primer a l'Alcaraz Zverev en torn de tarda i a la nit al Nadal Djokovic, que esperem que no, però podria ser, ho dic perquè ho ha dit ell, el darrer partit de Rafa Nadal a Roland Garros. Esperem que no. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia a Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si vendríeu a Frenkie de Jong per millorar l'economia del club. Està bastant ajustat, però guanya el sí. Sí que el vendríeu al 55%, no al 45%. En clau espanyol, us preguntem si aconseguirà Diego Martínez portar l'Espanyol a Europa. Sou optimistes. Creieu que sí, la gran majoria, el 70%, que no, el 30%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen 7 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Empieza a ahorrar tiempo y dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mariposas.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui, que tenim doble portada, amb el Barça i l'Espanyol. Comencem amb una comunicació amb la Junquera, on s'està celebrant ara mateix la junta directiva del Barça. Allà hi tenim l'Helena Condis i també el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Una junta directiva en clau econòmica en busca de solucions que et permetin operar el mercat d'estiu, no?
Exacte, sobretot activar les palanques, el nom que s'ha repetit tant, doncs aquí en aquest centre comercial Gran Junquera, a 5 minutets de la frontera amb França, és del que s'està parlant, a una sala privada. Encara segueixen des de les 12 del migdia reunits la junta directiva del Futbol Club Barcelona, amb Joan Laporta, evidentment, al capdavant, amb el seu gabinet, i també amb Mateu Alemany, el director de l'àrea de futbol. Estan parlant, sobretot, d'activar dues palanques, són la de BLM, ja sabeu, vendre el 49% d'un departament del club, i CBC, a través de la venda dels drets televisius. Què passa? Que per fer això necessiten el suport dels socis, i per això en el comunicat que hi haurà en els propers minuts el Futbol Club Barcelona informarà de la data de l'assemblea extraordinària. Convocaran aquesta assemblea a meitat del mes de juny, serà telemàtica, i els socis votaran si donen suport o no a la Junta perquè pugui vendre una part d'un departament del club, el 49%, i els drets televisius, que serien a través, com sabeu, de CBC, a través de la Lliga i de Javier Tebas. D'això s'està parlant, també de la possible venda d'un jugador, que de seguida l'Helena us ampliarà, i abans d'aquesta junta, com a anècdota, han fet un recorregut pel centre comercial, que és propietat del vicepresident del Futbol Club Barcelona, Antoni Escudero. Han recorregut tot el centre comercial. S'anaven a fer una foto, Joan, de família davant d'una rèplica de la Torre Eiffel.
Home, no, després, no.
Pues no. Mira, l'anaven a fer i just han pensat...
París, no.
Han parlat entre alguns... Potser no és el més ideal.
No.
Quan l'ha vist la
Està
porta...
Clar que no.
Quan ha vist el president la Torre Eiffel...
I ha sortit corrents.
No, clar, ha posat una cara. I després una altra anècdota ha estat quan ha intentat pujar Joan Laporta a un cavallito d'aquests, un tio vivo, un petit sí. Tio vivo, però ha dit que no, finalment. I que els seus fills hi muntaven de petits, però ha dit que no. S'han fet la foto de família l'han fet davant del supermercat d'Antonio Escudero. L'han fet allà... I aquestes han estat les anècdotes, i ara estem esperant aquest comunicat oficial on sobretot s'anunciarà, que és el que importa als socis del Barça, la data de l'assemblea extraordinària per activar aquestes palanques.
Estem pendents. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Saludo també, doncs, des de la Junquera l'Helena Condis. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Aquest jugador al que es referia el Víctor Navarro, que es planteja vendre al Barça, com bé ens expliquen els últims dies, és Frenkie de Jong. És un nom que avui segurament estarà a la junta sobre la taula. Hi ha manifestacions del futbolista holandès.
Sí, el seu nom i cognoms es parlarà en aquesta junta que continua en marxa aquí a la Junquera. Ara estan dinant els directius i Mateu Alemany, precisament el director de futbol, és aquí també, Joan, perquè vol saber quan s'activaran les palanques econòmiques, de quins diners disposaran per fer operacions en aquest mercat d'estiu, perquè tu deia que Xavi està molt preocupat, està nerviós per veure quines operacions pot fer. La venda de Jong, hi ha bastantes persones a la directiva que ho veuen com un mal necessari, que ho veuen com una venda dolorosa, però com una sortida ràpida, com una solució per poder fer operacions a aquest estiu. Ara mateix està Xavi preocupat, està Xavi nerviós, perquè ni poden fitxar, ni poden renovar, ni poden inscriure. De fet, ahir preguntava a l'entorn de Gavi si havien rebut l'oferta per escrit per donar l'autorització o no al Barça a que s'assigni, i em deien que encara no, que encara estan a l'espera. Dembélé no li han fet cap oferta i no sap encara si el Barça tindrà fair play per presentar-li una nova proposta, i Sergi Roberto no té nova data per signar la renovació. Per tot plegat es plantegen les palanques que t'explicava el Víctor, però també la venda de Frenkie de Jong, que ja hem anat explicant, i ho confirma el propi jugador, ara l'escoltaràs, que la seva voluntat és clara.
Me siento bien en el Barcelona. No hay ningún acuerdo ni nada con el Manchester United. El Barça es el club de mis sueños y quiero quedarme. Nunca me he arrepentido de mi elección, aunque esperaba más títulos. Creo que el año que viene podemos hacerlo mejor.
Un altre que ha dit que no se'n vol anar, Joan, ja et vaig dir la setmana passada que hem de fer un capítol de No nos moveremos.
No nos moverán del barco de Chanquete.
Sí, és Memphis Depay, té contracte fins al 2023, està en el seu dret, ha dit a la cadena holandesa NOS que ell es vol quedar al Barça. Per tant, se li compliquen les coses a Mateu Alemany i a la directiva si pensaven en traspassar el davanter neerlandès. També et dic que sobre Frenkie de Jong, Xavi, al mig del camp només té a dos futbolistes que són intransferibles. són Busquets i Pedri. Creu que sense ells l'equip se li cau, però Frenkie de Jong, tot i que tampoc el voldria vendre, tot i que per ell és un futbolista important, sí estaria disposat a assumir el seu traspàs sempre i quan arribin reforços. I un dels reforços, que està en la pole position, i que és el futbolista que vol Xavi Hernández, ja saps, també té noms i cognoms, i és Robert Lewandowski.
Sí, que ahir va dir que la seva etapa al Bayern s'havia acabat, sentíem aquestes manifestacions en aquest programa, unes manifestacions que després van generar o han generat reaccions en positiu i en negatiu, eh?
Sí, sobretot en negatiu si parlem dels que encara estan al Bayern de Múnich, com el seu director general, Oliver Kahn, que no va trigar ni 5 minuts en respondre a Lewandowski. Li va recordar que té el reconeixement del Bayern i que les seves declaracions, li deia, no porten enlloc. Però també ha trobat recolzament Lewandowski, i no és fàcil, perquè a banda de Neuer no hem vist cap altra veu favorable, i l'ha trobat en una llegenda del Bayern, que és Matthäus, l'excapità. Ha dit que creu que el club s'està desmoronant i que es demostra perquè hi ha alguns futbolistes que se'n volen anar, com és el cas de Robert Lewandowski, o d'altres estrelles que no volen renovar, com són Gnabry i Schull. Per tant, un recolzament per Lewandowski que segurament serà important, perquè si una cosa està fent el jugador i el Barça li pot estar molt agraït, és pressionar i mullar-se públicament, i això no és habitual en estrelles, en un club tan gran i tan important com és el Bayern de Múnich, i per tant el Barça en això sí que li pot estar molt agraït al davanter. Després passarà el que passarà, però no serà perquè no estigui utilitzant els mitjans per deixar clara la seva postura, i ho està fent cada 24 hores.
A veure com acaba tot plegat. De moment us deixem pendents al Víctor i a tu, Helena, de com acaba aquesta junta directiva del Barça a la Jonquera. Gràcies i al tanto al baixar, eh?
Perfecte, anirem a un compte. Gràcies, Joan.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Eres un hechizo para
mí. ¿Cómo fue posible antes? Sobre la matèria que ens ocupa, la delicadíssima situació econòmica del Barça, s'ha manifestat una altra vegada aquest matí Javier Tebas, el president de la Lliga, ho ha fet en un acte organitzat per Europa Press.
El Barça debe hacerle a saber lo que tiene que hacer, conoce perfectamente nuestras normas de control económico, conoce perfectamente su situación económica y financiera, que no nos olvidemos, que aquí parece que las normas de control económico son arbitrarias y no, y es para evitar problemas económicos mayores en los clubes, y él sabe lo que tiene que hacer, y yo no tengo por qué decir, él sabe, yo no sé si vendrá De Jong o vendrá Pedri o vendrá Pepito Pérez, yo qué sé, ingresar más y vender activos es lo que tiene que hacer.
Tenim ara Esports Cope al Marc Menchen, des de Tu Playbook, que ens il·lumina sempre que el truquem en matèria econòmica. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé. Escolta, d'entrada et faré una pregunta que segurament és molt difícil de... És fàcil de fer, però és molt difícil de contestar. Però jo te la faig, a veure què em contestes. Que és què ha de fer el Barça, Marc, per poder fer operacions de mercat aquest estiu?
Per poder fer operacions de mercat aquest estiu, o sigui, a l'estiu del 2022... A nivell de palanques econòmiques, és com se les ha batejat per part del club, l'única opció realista per poder fer alguna cosa és l'operació de CVC, perquè és l'única que, en funció de la normativa de la Lliga, et permet que automàticament, encara que estiguis accedit en el teu límit salarial, puguis destinar un percentatge, que en el cas del Barça serien uns 45 milions d'euros, a augmentar la teva massa salarial.
I per què no ho fa el Barça? Per què es resisteix tant, Marc?
Jo crec que s'està resistint per un component polític que, si encara és una de les parts actives de l'acord de la Superliga, per tant, aliar-se amb la Liga en el projecte de Liga Impulsa i CBC, que és a 50 anys, no oblidem, en el fons, és una renúncia expressa, automàtica, al projecte de la Superliga, perquè recordem que això està contemplat, que no tindria sentit que el Barça promogui un projecte que aniria en contra de la Liga i, per tant, de la inversió de CBC, i després que hi ha aquest punt que l'Estat considera que s'estan hipotecant drets massa temps, però és veritat que la situació econòmica que es va trobar a l'actual junta directiva tampoc li dona molt marge per poder triar quines són les palanques que activa i que no activa.
Si activa les altres palanques al marge de CVC, no li dona per maniobrar?
Aquest estiu no, perquè pensem que el Barça, per la pandèmia, per l'impacte que ha tingut la Covid en els ingressos del club, però també per la reestructuració de 250 milions d'aficionament que va aplicar la Junta de Joan Laporta en arribar, el Barça té un dèficit de 590 milions d'euros que ha de compensar amb beneficis, per anar recuperant terreny. Per tant, fins que el Barça no generi beneficis econòmics, que no ingressos, per aquest import, tindrà moltes limitacions per operar el mercat de fitxatge.
Quan parlem de palanques, estem parlant de venda d'actius, al final, no? És una mica com un eufemisme que ha trobat la porta o la Junta, no, Marc?
Sí, al final, que de fet al final és fer el Barça Corporate, trossejat, i hi ha una situació encara més complexa que la que hi havia fa any i mig. Pensem que està CVC, que jo crec que s'acabarà fent perquè el Barça necessita aquests diners. BLM, que ja vam apuntar que estava molt encarat i que només faltava convocar una assemblea de compromissaris per poder autoritzar l'operació, que això serien 200 milions d'euros que entrarien al club. Després està, que BLM recordem que és la gestora de les botigues. Després està Barça Studios, que crec que és una operació més complicada, per la qual s'estaven 50 milions d'euros, però que avui, que sapiguem, no hi ha ofertes fermes per aquest negoci, i a partir d'aquí poca cosa et queda. O sigui, exprema més el de televisió, que no sé si el Barça està en aquesta necessitat d'encara vendre més actius de propietat, o vendre el que sempre en van els clubs de futbol, que són futbolistes.
Clar. Aquí anava. Creus que es veu abocat al Barça a vendre algun futbolista important que segurament en condicions normals no vendria? Per exemple, està sobre la taula, com comentava abans, el cas de Frenkie de Jong.
El problema és que tots aquests jugadors tenen amortitzacions associades. Per tant, encara que venguis a Frenkie de Jong per una xifra interessant, és un jugador que et va costar molts diners. Ara volem que van ser 75 milions d'euros. Per tant, diguéssim que del que et pugui pagar un club, probablement li hauràs de restar uns 30-35 milions d'euros que quedin pendents d'amortitzada del seu fitxatge. Per tant, diguéssim que és que... Jo en recomano molt sota amb vosaltres, també, que al final els jugadors que més diners et podrien donar són els que no t'han costat. Per tant, jugadors de la cantera, jugadors que van arribar per molts pocs diners i que la subvalua seria molt alta, i també no oblidem que rescindint contractes de jugadors amb fitxes molt elevades també seria una via d'augmentar el límit salarial.
Ok. L'última, sent realista, creus que el Barça podrà abordar una operació de la magnitud Lewandowski aquest estiu, Marc?
Jo sempre dic mateix que dependrà molt de les operacions que tingui el Barça ara a nivell de venda d'actius, de reestructuració, de massa salarial, de la plantilla actual, i també, crec que no és menys important, de la voluntat dels futbolistes que haurien de venir al club d'esperar. És a dir, si un futbolista que se li doni sempre vol certesa, no? Si tu m'estàs dient que vingui aquí i jo estic pressionant, però tu no em pots assegurar que em podràs inscriure, no? La situació que vam tenir l'estiu passat, de que fins al 31 d'agost no es va poder inscriure molts jugadors, jo crec que, clar, que això també ha determinat futbolistes de determinat nivell, els genera una incertesa que no crec que la vulguin.
Sí, sí, està clar. Molt bé, Marc, escolta, gràcies per il·luminar-nos una vegada més des d'una estació de tren, no?, que sentia una mica de megafonia per darrere, no?
Sí, aquí estem, vegem.
Molt bé, doncs escolta, gràcies, Marc, com sempre, i bon viatge, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
Igualment, adeu. Mínima pausa i escoltem Esportscope a Diego Martínez, des d'avui nou entrenador de l'Espanyol.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis a partir de 125 euros de compra, IVA no incluido. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 5 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
She's got the look. 3 i 24 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Doncs l'aposta del Quique Iglesias des del primer moment s'ha fet realitat aquest matí. Diego Martínez és el nou entrenador de l'Espanyol fins al 2024. Quique, hola, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, anunciat i presentat aquest matí ja.
Sí, tot molt tard i molt ajustadet. Evidentment sabíem que la presentació aniria als voltants de la una i així ha estat, a la una oficial, i a la una i cinc sortia per la porta de l'auditori Juan Segura Palomares a Cornellà, acompanyat de Domingo Catoira, director esportiu de l'Espanyol, i de Mau Ye, conseller delegat, i també acompanyat, evidentment, del seu segon entrenador, Raúl Espínola, i de Juan Maraver, el seu representant, que des de fa dies tenien a l'hoquei de l'Espanyol. Ahir va conèixer via telemàtica Mr. Chen, el bo de Diego Martínez, que signa per dues temporades. Joan diu que és una cosa habitual, que no vol fer un contracte més enllà del 2024, però que ve amb una il·lusió terrible. Escolta'l i només doncs, escoltant-lo et faràs la idea de la il·lusió que li fa a Diego Martínez pagar aquest salt de la Granada a l'Espanyol amb aquest any de feina que ha fet per a Anglaterra.
Pues mira, somos un club con ganas de crecer. Somos un equipo que tiene que haber entradas, salidas. Queremos hacer la mejor plantilla posible, pero sobre todo queremos una plantilla que dé soporte a un equipo, a una idea de equipo, un equipo que transmita, que contagie, que emocione y que de alguna forma u otra nos sintamos todos orgullosos y representados. Esa es la idea.
La idea és bona, el discurs és impecable, no ha volgut entrar en noms propis, que si Raúl de Tomàs, que si Diego López, que si David, diu que és cosa de Catoira i de la feina de club, es jugarà en funció dels jugadors que tingui, que ara cal doncs, quadrar el puzzle per intentar doncs, no fallar. En fi, que era una oferta irrebutjable.
Ja se siente el personal del club, la força d'un sentiment. Queremos indagar, conocer, empaparnos mucho más, pero es que, joder, es que este es un club con mucha historia. Es que este es un club muy atractivo. Es que este es un club singular, especial, único. Y la verdad, tener el privilegio de poder unirme a él es una oportunidad que irrechazable y que estaré siempre agradecido, la verdad.
Hi ha moviments, t'explico, doncs del més al nivell per veure què passa amb Diego López, amb David López i amb Melendo, que són tres futbolistes que en principi la gent els donava per perduts i a lo millor no se'n van tots tres. Domingo Catoira, el director esportiu, fa 10 dies deia en roda de premsa que volia un referent, que volia algú que animés a l'afició, que fes canviar una mica el xip dels darrers mesos. Era, sens dubte, per Catoira, Diego Martínez l'ha escollit.
Comentamos hace 10 días que teníamos muy claro el rumbo y la persona que queríamos que comandara este nuevo proyecto. Sin duda, el elegido era Diego y hoy podemos estar muy satisfechos de que él sea la persona que ha decidido también unirse a nosotros en este reto maravilloso que tenemos por delante. Un líder natural por personalidad, conocimiento, valentía y ambición. Ambición que necesitamos todos para poner en marcha este proyecto.
Oi que fa 12 anys, quan va signar per la Copa, jo també vam dir allò de estamos donde queremos estar?
Sí, senyor, el lema que tant sonava.
Doncs
sí,
escolta, sí. Escolta.
Bueno, yo creo que en su momento creo que la persona que tenía que aclararlo lo aclaró de forma muy, muy, muy concisa y muy contundente, ¿no? Es decir, y esa es la verdad. Honestamente, estoy donde quiero estar, me siento muy feliz por estar aquí y aunque no se pueda hacer público, pero ellos sentían desde la primera conversación sabíamos que la voluntad de las dos partes era para encontrarnos en este acto que estamos hoy aquí. Insisto en esto, muy feliz y estoy donde quiero estar, que es lo más importante.
Dimarts 5 de juliol, primers entrenaments de l'Espanyol de Diego Martínez. Veurem amb quins jugadors, amb les sortides i amb les arribades habituals.
Molt bé, ens has posat sobre la taula les manifestacions. Ara et pregunto, Quique, quines sensacions t'ha transmès Diego Martínez? Jo he estat seguint la roda de premsa i m'ha transmès bones sensacions, bon discurs en general.
És un molt bon discurs, un molt bon castellà, una molt bona dicció i un missatge molt clar, cap paper davant, i sabia el que havia de dir sense entrar en els errors que hagués comès un altre de parlar de si RDT sí, RDT no, que si Diego López, que si tal. una mínima referència a Vicente Moreno de la bona feina que va fer per mantenir l'equip. No s'ha volgut mullar, evidentment, en objectius de si permanència, de si Europa, de si res, i a treballar. Té les idees molt clares. Ara, també et dic, fa dos anys, quan van presentar Machín després de substituir Gallego, també creia que Machín no perdia cap partit. Sí. I al cap de tres o quatre setmanes el van fer fora. Sí, però bé,
les bones sensacions després s'han de traslladar a la gestió.
Això. I ara la feina la té Catoira, que des de ja mateix ha de començar a prendre aquestes decisions que et dic, de saber si s'ha de continuar amb futbolistes o fitxar-ne molts.
Molt bé, ho anirem explicant. Quique, gràcies.
Fins ara, bona tarda.
Dos quarts de quatre, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Fum a la Jonquera, il·lusió al camp de l'Espanyol. Des d'un centre comercial al costat de la frontera, propietat del directiu Antonio Escudero, ens arriben intangibles del Barça pel futur a l'espera d'una assemblea telemàtica per aprovar línies d'actuació en matèria econòmica, com el dia que es va votar, sense saber molt, l'acord amb una plataforma musical. Fum com si fos qualsevol notícia d'incendis de l'estiu. Fum i marejar la perdiu a la seu del directiu, que va salvar l'aval una nit de matinada perquè pogués accedir la porta a la presidència del Barça. L'Helena i el Víctor, en viatges especials a la frontera, ens fan arribar les intencions que inquieten a la directiva en matèria econòmica. Com a contrapunt d'aquestes anomenades palanques notícies intangibles, la informació que ens aporta el Quique Iglesias des del RCDE Stadium és molt tangible. Té cara i ulls. Es diu Diego Martínez, un dels entrenadors amb més talent i futur del futbol espanyol. Intangible si fuma a la frontera. Il·lusió tangible a l'Espanyol.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Gracias, Oli, por la imatge. De seguida obrim debat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Vinga, obrim el debat Esports Cope amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Què tal, Joan? Com estamos?
Molt bé. I amb el Tomàs Guas també. Què tal, Tomàs? Bé, home, aquí, explicant les coses del Barça des de la Jonquera i sentint a Diego Martínez. Nou entrenador de l'Espanyol, per aquí començo. Tomàs, t'agrada o què?
Home, aquest xicot ha demostrat que val, no? Mm. Ara va fer una feina extraordinària. Recordeu que el va portar a la UEFA, o qual, pues, portar l'agrada a la UEFA, però no passa cada dia. Això va ser la primera vegada de la història, no? Però és que a mi em dóna la impressió... O sigui, jo crec que l'he de volver a l'Espanyol perquè ve d'un any sabàtico sí. A l'entrenador, i l'Espanyol porta l'any sabàtico ni se sap quan. Llavors, clar, ja discutim una cosa. Ha nascut l'entrenador que això ho canvi. Bueno, és, potser és demanar-li massa, no? Ha de ser el club que canvi. O sigui, aquest dolce farniente, ¿verdad?, que diria l'Ancelotti, no? De dir, bueno, pues ja està bé, ens salvem, sí. Sempre hauran...
Una mica més d'ambició, no? Una mica més d'ambició,
hombre,
no?
Home, clar, de dir, escolti, a veure, que realment que és el club, no? Perquè sentia el que deia el Quique del Machín i d'altres, no?
Sí.
De dir, escolti, què ha fitxat l'Espanyol? Fins a l'entrenador de waterpolo, no? Fins a l'entrenador de futbol. Sí. Llavors, bueno, al final resulta que és el mateix, que és de dir, bueno, pues està bé, el 13, el 14, bueno, un any estupendo, que van arribar a la UEFA, que era amb el Rubic, estava molt bé, no? Mm. Però que realment, dius, el problema el té el club, que dic, diu, vostè trenca amb aquesta dinàmica de que tot va bé mentre que no baixis, bueno, que és la cosa que passa cada 40 anys, bueno, hem de suposar que fins al 2090 no baixarà un altre cop, però, escolti, és un avorriment bastant general viure cada any aquesta cosa. Bueno, sí. Aquest xicot, pues, si realment el club es posa les piles, ho tindrà més fàcil que si és la mateixa conya de cada any.
Sí. Hombre, en esto del fútbol nunca se sabe, Emilio, pero es un entrenador, no lo digo porque lo acabe de fichar el Español, lo he dicho siempre, que a mí me encanta, o sea, es un entrenador que tiene muy buena pinta y en el Granada hizo un trabajo espectacular.
Yo creo que si se queda RDT, va a ser una temporada brutal del Español, de verdad, brutal. A mí me gusta como entrenador, encuentro que tiene un carisma, un señorío, una sencillez, pero da la sensación de tener una discreta gran ambición. Y por otro lado, yo creo que el Español, dentro de su modestia, lo tiene todo. Cuando digo todo, me refiero a una cantera magnífica, en el sentido de que si el entrenador, como parece ser, tiene el valor de alinearlos, va a poder apostar por los jóvenes, un estadio magnífico, una ciudad deportiva no menos magnífica, es decir, que lo tiene todo para poder trabajar profundamente. Yo creo realmente que podemos estar frente a una gran temporada del Español, que como decimos, bueno, veremos qué es lo que representa a nivel de clasificación, pero a mí me parece que un entrenador que el nombre anterior del club que sonó antes del Español fue el Sevilla, cuidadín, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que me parece que es un nivelazo de fichaje impresionante.
Sí, sí. No, i a més, Tomàs, perquè a més de tot això que comenta l'Emilio, que té tota la raó, a més, futbolísticament, aquell Granada, que era un equip, tenia una plantilla que tampoc era per tirar coets, jugava de fàbula, era d'aquells equips que donava gust sentar-se davant la tele a veure'l jugar.
Sí, sí, però tenien això que t'estic demanant jo, Granada ve de segona divisió i ve amb una il·lusió i unes ganes i un afany que segurament un entrenador com aquest, pues els jugadors que eren un 7 van durar un 9.
Sí.
Bueno, això és feina seva. Ara, el Granada, d'aquest moment, mira, passa el temps, aquests entrenadors, equips d'autor, vull dir, tornar després d'ells, entrar després és complicat, acabat a segona, no?
Sí, sí.
Però és que això és el que et dic jo. Jo del Diego no dubto res. Mm. I et diré més, com no dubtava l'altres. Mm. Jo dubto el club.
Ja, ja.
Llavors, escolti una cosa, vostè es posa les piles de debò. Jo l'Emilio a l'RBT. Jo sempre dic el mateix, escolti, fins al dia que tu puguis juntar Gerard Moreno i RBT, si el bo el tens que vendre, el Barça també ven en patrimoni, el qual vull dir, bueno, pues a veure si aquí en totes partes quaternaves, però parlem de l'Espanyol. Clar, si aquesta ambició i aquest somni per fer realitat el que diu l'Emilio, la ciutat de Barcelona, que això no té, és un intangible molt, molt extraordinari, el camp, la ciutat esportiva, tot aquest bla, bla, bla està molt bé. Ara, si tot és com una mena de, bueno, anem fent, sí. Pues, ni Diego Martínez, ni Klopp, ni Mortadelo, ni Filemón. Sí. Escolti, si estàs al mateix puesto, tant de boca no.
Sí, sí. Molt bé. I el Barça, Emilio, pendientes de les palanques, eh?
Bueno, mira,
les palanques famoses.
Yo te diré, Joan, que debería no opinar demasiado de esto, entre otras razones. Cuando digo debería no opinar demasiado de esto es porque estoy tan alejado de las operaciones, del marketing, del dinero, de la economía. Sé tan poco de esto, pero ¿sabes qué te digo? Que tengo la sensación de que todo me suena a como vender parte del club. ¿Sabes qué te digo? O sea, es decir, tengo la impresión de que...
Es así, es así. Tú vendes activos. Esto de las palancas es vender activos.
Sí, sí, pero espera, Joan, espera. Yo lo que te quiero decir, tú sabrás más, la porta también, todo esto. No, lo que quiero decir es que nos van a vender que es mentira. O sea, nos van a vender que no es así. O sea, van a decir, vendemos el 49% de CVC, sabe aquí, sabe acá, vendemos 32% de Barça Estudios, y entonces y nos van a decir, pero seguimos siendo propietarios, seguimos siendo que decimos. Bueno, yo no tengo la capacidad, ni como periodista, ni como economista, ni como investigador, ni como nada, de decir Laporta y el club y la directiva nos está engañando. Ahora bien. Me gustaría, y ahora voy a decir un nombre que digo muy pocas veces, ¿vale? Me gustaría que el señor Joan Guardiola, antes de irse al secreto de economía o donde fuera, aclarara que realmente esto no está ocurriendo. Yo tengo un gran temor de esto, de verdad. Pero insisto, hablo desde la ignorancia. Por lo tanto, si hay gente que sabe de esto y me demuestra y dice que esto no es así, yo le creeré. Pero yo tengo la sensación, yo tengo el pálpito de que el Barcelona, por salir de esta situación, por pegarse el pegote, los amigos, porque ya se puede hablar de la familia y los amigos de Laporta, porque él está diciendo que está gobernando. El otro día en el discurso final de la Copa del Rey femenina dijo gobernar está en plan familiar del club, lo dijo tal cual con estas palabras, pues como Laporta cree que eso se puede hacer y que por lo tanto nos lo venderá así, bueno, pues el club es de los socios telemáticamente van a votar masivamente de nuevo, como he oído a Manolo, al gran Manolo Oliveros decir, como ya ocurrió con el tema de Spotify, bueno, pues lo siento, es posible que dentro de unos años nos encontremos, o no mucho, nos encontremos con algunas otras.
Ya.
Pero, de cualquier forma, yo soy incapaz, como tertuliano, como periodista, como hombre que tiene ya 70 años y está un poquito mayor para estas cosas, de decir, señores, no hagan ustedes esto, de verdad,
ya.
No sé.
Sí, jo també se m'escapava molt, Tomàs, el tema econòmic, per això truquem a la gent que en sap, com acabem de fer amb el Marc Menchen. Jo enganyant, no m'atreviria a dir tant, però sí que ara ho parlàvem també amb ell. Això de les palanques és un eufemisme. Al final estàs venent actius, estàs venent doncs una cosa que és teva, una part, no tota ni molt menys, perquè no volen vendre més del 49% per no perdre el control, però estàs venent trossets del club.
Hombre, és que de totes aquestes dubtes que té l'Emilio que participem tots, aquesta és l'única evidència. Vostè està venent patrimoni. No expliqui collonades. Potser és l'únic camí. Efectivament que ho expliquin, però això forma part d'aquest rotllo del futbol, que és una cosa tremenda. El president de la Federació Espanyola, Chatuqueya, no hi ha dormit aquesta nit. 675.000 euros, més 3.000 per un pis. Escolti, però quin món estem vivint? Llavors, que
tremendo,
això del Barça...
És tremendo, Barça, Joan, és tremendo. Això que està dient, claro, Tomàs, és tremendo.
És que jo penso que, digamos, a ver, una federació que han hecho el modo y vivendi de una serie de tíos espabilados, el del tenis, no digo este en concreto, te digo por deportes, el tenis, el béisbol, el rugby, no sé qué, unos tíos que viven cojonudamente con unos sueldos que la empresa privada ni soñarían, cuando se tratan de empresas de servicios que tienen que preocuparse de tener árbitros y los salarios de juego. Oiga, si esto tiene un nivel en que hay que tener una serie de ejecutivos que hablen con los árabes para la Supercopa, usted los ficha, pero el presidente ha de ser un tío de un prestigio en cada deporte que venga gratis y favore. Bueno, pues 675.000. Ahora el Barça dice esto, no, mire usted, hacemos las palancas, no, coño, usted está pidiendo patrimonio. Y a partir de aquí, la sospecha que tenemos todos de que esto va a una sociedad anónima más o menos encubierta, pues eso no te lo va a quitar nadie hasta que lo sabe el señor Guardiola o el señor Pepito que explique la verdad. Pero esto es así y no se puede discutir otra cosa como lo que se decidió de la federación, que es una broma. Pero bueno, ya estamos tan acostumbrados a estas bromas.
Sí. Emilio, aportabas por debajo.
¿Perdona?
No, que apuntabas por debajo, que querías decir algo.
No, apuntaba por debajo el tema este, aquella famosa frase que ya se hablaba en tiempos de José María García, venir a servir al deporte o servirte del deporte. O sea, es decir, hay presidentes de federaciones territoriales de todos los deportes que viven con la visa de la federación. ¿A un gran tren o a un tren normal? Lo ignoro. Pero quiero decirte, es así, entonces es esperpéntico. ¿Entiendes lo que me dices?
Yo, permítame, no, yo he conocido, escúchame, he conocido una federación catalana, no sé cómo está, ahora igual no ha cambiado, pero yo recuerdo que habían abogados de Barcelona, algunos ilustres que dedicaban los miércoles por la tarde a hacerle competir de competición, gratis. El delantero centro del Canovellas, 3 partidos por pegar una patada a un fulano, el no sé cuánto, y dices, anda maestro. Pero ahora esto, la mayoría, repito, no sé si es el caso correcto el que aplico, pues si es que estos tíos viven cojonudamente en la empresa privada, en la vida, Emilio, y Valori, y digo, escúchame, pues esto es el fútbol que nos toca venir.
Sí.
Bueno, pues ya está.
Sí, això ha canviat molt. Per bé per algunes coses i a malament en moltes altres. Però, en fi, és el que hi ha. Senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Tomàs, venga. Gràcies, eh?
A tu.
Anem parlant, que vagi bé. Seguim.
Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
La porta mirant des de la Castellana, a nit, amb la seva pancarta, ganes de volver a veros.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més coses a Sports Cope fins les 4 de la tarda. Home, sentirem ara a Leo Messi, que feia temps que no li sentíem la veu. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
A Messi el tenim concentrat amb la selecció d'Argentina. Han estat uns dies a Bilbao. Fa una estona, em sembla, que han volat cap a Londres. I Leo Messi ha aconseguit una àmplia entrevista. Això no canvia. Parla quan està amb la selecció argentina pels companys de TIC Sports.
TIC Sports, sí. Una selecció argentina que, com deies, ha volat aquest matí a les 11 des de Bilbao cap a Anglaterra, on demà a 8:45 PM jugarà contra Itàlia, això que es denomina Copa de Campions Conmebol UEFA, és a dir, el campió de l'Eurocopa davant del campió
de la Copa Amèrica.
Mm-hmm. Itàlia-Argentina, que jugarà en aquest cas a Wembley i que ha servit per aplegar la selecció de Leo Scaloni perquè Leo Messi parli per TIC Sports, fent reflexions. La primera de l'any, doblement de Sabadell a París, a França, al Paris Saint-Germain, primer pel que va suposar la seva sortida del Barça i després pel cop amb l'eliminació del conjunt francès de la Lliga de Campions.
Cambio duro, un año difícil, sinceramente. Yo en ese momento no lo quería y no lo imaginaba, no lo pensaba. Y fue un año difícil ahora, porque no es la primera vez que le pasa al París una situación así, que ahora fuera de Champions de esa manera. Y es entendible el enojo. Después, los silbidos hacia mí, a Ney en especial, fuimos los únicos señalados, los más señalados. Però bueno, passó.
L'eliminació europea del Paris Saint-Germain que servia perquè Leo Messi pogués valorar aquest títol de Champions assolit pel Real Madrid i sobretot amb aquest nivell de futbol qüestionable per alguns i també per Leo Messi.
També me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que el Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos donde lo agarra un equipo, donde el mínimo error te deja fuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganándola o llevándolo a la final, porque el Real Madrid, sin quitarle mérito ni muchísimo menos, porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todo.
No li trec mèrit a la victòria del Madrid, però...
Li posa un paró, sí.
Li posa el paró de que per Leo Messi no va ser el millor equip de la Lliga de Campions. Això sí, canviar el blaugrana del Camp Nou pel blaugrana del Parc dels Prínceps té un avantatge i és que, en aquest cas, Messi sí es pot mullar obertament sobre la propera pilota d'or.
Jo crec que no hi ha dubte, crec que està claríssim que Benzema hizo un any espectacular i mal terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y creo que no hay duda este año.
La gran pregunta, però, què faràs en clau selecció després del Mundial no va tenir resposta ni tan sols per TIC Sports.
Leo Messi, demà el veurem jugar amb la selecció argentina contra Itàlia a Londres i tindrem un infiltrat en aquest partit. El company Bacigalupo tindrà el privilegi
ja no és infiltrat
d'estar demà a l'estadi de Wembley.
Ja l'has destapat.
Gil, després parlem amb el Minuto Gil, a veure què ens tens preparat avui pel final. Ara parlem del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Ja ha parlat Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, abans d'enfrontar l'equip la promoció d'ascens.
Sí, a dos dies d'aquest primer assalt de la primera eliminatòria de la promoció per pujar a la Lliga Santander, aquest Girona-Eibar, de dijous vinent a partir de les 7 de la tarda. I ha dit coses interessants. No es prodiga gaire en les compareixences. Quique Cárcel acostuma a fer la d'inici de temporada, potser un balanç o una sortida davant dels mitjans de comunicació a meitat de temporada, i aquesta, un cop ha finalitzat la Lliga regular, ell entén que, tal com s'ha donat i configurat, l'equip és un èxit ser al play-off, ha confirmat la seva renovació i continuïtat fins al 2025. Recordem que es va oficialitzar la del tècnic Miguel Ángel Sánchez Mitchell fins al 2024. Demà escoltarem en la prèvia a Mitchell i del play-off. Jo crec que és un cop moral important, en positiu, el que ha dit avui Quique Cárcel.
Tenim alguna cosa que els altres potser no tenen, que és aquest punt d'experiència, aquest punt de coneixement. Crec que la diferència aquest any, jo crec que és el joc de l'equip. Jo crec que és un equip que si va amb un marcador en contra és capaç de donar-li la volta. Les sensacions que tenim, per mi, són molt positives. Crec molt en l'equip, crec molt amb els jugadors i amb el cos tècnic. Tenim que també fer un reclam a l'afició, perquè crec que també té que tenir un paper molt important.
Aquest reclam a l'afició, tenint en compte que no té el factor camp al Girona i que ha d'intentar omplir o donar una molt bona imatge el dijous a Montilivi, perquè recordem que aquesta primera eliminatòria es resol el diumenge vinent a Eibar.
I una més de futbol, Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tenim la prellista de la selecció espanyola femenina per la Euro d'aquest estiu.
Hi ha 11 jugadores del Barça: Sandra Paños, Irene Paredes, Mapi León, Leila Wahabi, Andrea Pereira, Alexia Putellas, Mariona Caldente, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso i Clàudia Pina, pràcticament un equip sencer. És una prellista de 28 jugadores que ha donat avui Jorge Vilda. Quedaran llista definitiva de 23 jugadores per disputar aquesta Eurocopa Anglaterra del 6 al 31 de juliol a Anglaterra. Sorprèn especialment l'absència de la jugadora del Madrid, Clàudia Zornoza. El seleccionador Jorge Vilda ha dit que potser s'equivoca després de la gran temporada que ha fet la jugadora madridista i no tanca la porta que pugui entrar si hi ha alguna baixa. També hi ha Salma Pallaruelo, futbolista i atleta campiona d'Espanya d'atletisme sub-20. Una nota curiosa. El seleccionador Jorge Vilda s'ha mostrat preocupat per la pressió que té la Roja, a qui tothom assenyala com a favorita en aquesta Eurocopa.
se nos da campeones, se nos da ya en la final como hecho, y creo que no es el mejor caldo de cultivo para rendir, o sea, ni mucho menos. La presión que se le está metiendo a estas jugadoras no es normal, porque nunca lo he visto. Hay selecciones que nunca se las ha ganado en la historia y que seguramente compitamos con ellas, ¿no? Y vamos a competir contra Alemania el segundo partido y nunca se la ha ganado, pero a Francia tampoco, a Suecia tampoco.
Altres favorites, com França, ho deia ella, Anglaterra mateix, que és anfitriona. Espanya és setena al rànquing FIFA. Està al grup B, enquadrada amb Alemanya, Dinamarca i Finlàndia, amb qui debutarà el dia 8 de juliol. Bilda explica que haurà de fer una feina especial perquè l'equip tingui els peus a terra i també per intentar sorprendre els rivals.
Una de las cosas que tenemos que tener para poder ganar los partidos es esa sorpresa o poder sorprender a los rivales, porque también puedo afirmar que nos conocen muy mucho y que pues estamos muy estudiados, porque vienen a vernos a los partidos y porque también pues todo el mundo pues ha seguido esa Champions y conocen perfectamente a las jugadoras.
De moment les jugadores descansen de vacances el 12 de juny, concentrades amb la selecció. El primer amistós de preparació serà el 25 de juny al Nuevo Colombino contra Austràlia.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Querida ministra, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. La satisfacción de que el Centro Nacional de Inteligencia tiene magníficos profesionales.
Y si todo es tan magnífico, tan estupendo, ¿por qué cesan a la directora general, la señora Paz Esteva?
Dentro de un gobierno, pues hay cambios en los secretarios de Estado.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían.
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de malitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Cheslong.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con Cheslong de madera de haya casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Anem al bàsquet, Albert, que avui la penya busca les semifinals de la CB.
15 anys després pot tornar una semifinals a la Lliga Endesa, en aquest cas el Joventut de Badalona. El partit definitiu, el tercer i definitiu de quarts de final davant el Lenovo Tenerife, aliat de la penya, l'Olímpic. M'expliquen que hi haurà ple, més de 8.200 persones avui a l'Olímpic de Badalona. L'eliminatòria no sabem per on sortirà. Per què? Perquè la penya va guanyar el primer partit amb un més 32... però el segon se'l va endur al conjunt canari amb un més 27. També el factor Palau, el factor Olímpic, en quant a les victòries de la penya o poques derrotes aquesta temporada. Només 4 en competició ACB. Anem a veure què pensa el vestidor de la penya, Joel Parra.
Si nosaltres sortim amb la mentalitat que hem sortit aquí el dijous d'agressivitat, de força, de rautejar, de córrer, crec que no ens podem parar, la veritat. Crec que si fem un molt bon bàsquet, hi ha pocs equips aquí a la Lliga que ens puguin parar, no? Si estem sobretot acertats, no? Així que ja et dic, crec que és un tema més nostre, no? De sortir a muerte, no? A sobre aquí a casa, que crec que l'afició dona un plus i a partir d'allà ja es veurà.
Li donarem com a mínim un 1% més enllà del 50, 51 Joventut de Badalona, 49 Lenovo Tenerife, que repetiria de guanyar semifinals. Recordem que d'aquí surt el rival del Futbol Club Barcelona a la segona semifinal de la Lliga Endesa, que arrenca el divendres vinent al Palau Blaugrana. Aquest Joventut, Lenovo Tenerife, a partir de les 9 de la nit.
Estaria xulíssima una semifinal Barça-Penya. Sí. I has entrevistat a Pau Gasol per Showtime.
Sí, tindreu l'entrevista. Són 15 minuts d'entrevista, disponible en breu a través de les nostres xarxes socials i també de la nostra web www.cope.es. Parla de tot. Hem rescatat dos documents, de tot, de la seva feina, del seu futur més enllà del món del bàsquet, del seu paper al Comitè Olímpic Espanyol i Internacional, absolutament de tot. Dos documents, un tastet. El primer sobre el Futbol Club Barcelona.
Ya son dos temporadas que el Barça pues acaba como líder en la temporada regular en la Euroliga. Bueno, yo espero que sirva como todo, como lección, y que el año que viene pues se pueda volver a tener una oportunidad y finalmente pues volver a ganar una Euroliga, ¿no? Pero sí que, bueno, sabe mal, ¿no? Porque cuando haces el trabajo durante toda la temporada, te pones en esa posición y si te sale bien y juegas un gran partido y ganas, pues adelante, y si no, pues para casa.
La Euroliga, el gran títol que no té Pau Gasol i que la temporada passada, en la final d'Anadol UEFA, es va tenir l'oportunitat d'aixecar. I després, què farà Pau Gasol? Ara farà gairebé un any, després dels Jocs Olímpics, que es va retirar. Doncs el seu futur sembla que està en una franquícia NBA.
He estado yendo algunas veces a la cancha de entrenamiento de los Warriors, he ido a algunos partidos, he intentado ayudar pues, con algunos de los jugadores jóvenes, sobre todo con James Wiseman, siempre más desde la consultoría y teniendo un rol que me permita y me siga dando flexibilidad, ¿no? Puede haber otros equipos, pero también está la vía de los Lakers, que es una franquicia obviamente con una historia y un significado para mí muy, muy importante y también estamos hablando pues, de una futura colaboración o relación con ellos.
Apuntem cap als Lakers, que va ser campió amb els Lakers. Pau Gasol, que també ha parlat de les finals de la NBA entre Golden State i Boston. Vaja, 15 minuts d'entrevista que en breu podeu sentir.
No us ho perdeu. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Com no us podeu perdre tot el que passarà aquesta tarda i aquesta nit a Roland Garros, a París. Anem cap allà amb l'Àngel García. Àngel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Bueno, tenemos una tarde-noche de tenis espectacular.
Sí, yo recuerdo pocos días de este nivel, y más con tanto protagonismo español, porque ya no es solo que está el de siempre, don Rafael Nadal Parera, capítulo 59 ante Novak Djokovic, que es el plato estrella, evidentemente, del día. En principio previsto para las 9 de la noche, aunque yo empiezo a pensar ya que como se vaya largo el partido Alcaraz-Zverev, igual salimos de aquí muy, 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 muy tarde. Y luego el Alcaraz-Zverev, que estaba previsto más o menos para esta hora. Bueno, estamos esperando a que terminen Goff y Stephen, 7-5-3-1 para Goff. Y cuando terminen, 20 minutitos y empezará el Alcaraz-Zverev.
Mójate, Ángel, que tú eres un tío valiente. ¿Qué semifinal vamos a ver? A ver.
Alcaraz gana en 3 sets a Zverev. Y Nadal gana de forma absolutamente épica
una vez más,
4 sets a Djokovic.
Lo firmamos todos. Te escuchamos. Hombre. Ángel, un abrazo fuerte. A disfrutar.
Chao, chao.
Chao. I acabarem amb una punta motor. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Marc Márquez se'n va als Estats Units a operar-se de l'espatlla.
Sí, se someterá el jueves a una nueva intervención en el hombro derecho para terminar de solucionar los problemas que tiene en esa zona y que le están impidiendo conducir su moto en las condiciones necesarias para optar a ganar el Mundial. Será la cuarta intervención en el hombro y tendrá lugar en la clínica Mayo de Rochester, Estados Unidos, bajo la supervisión del doctor Joaquín Sánchez Sotelo. El objetivo, estabilizar el hombro dañado. De esta forma, Márquez pone punto y final a la presente temporada, donde es noveno a 62 puntos del líder Fabio Quartararo. Su manager, Alberto Puig, cree que es el momento adecuado para solucionar definitivamente sus problemas físicos y empezar al 100% la próxima temporada.
Si realmente la limitación es tan grande que te impide realmente desarrollarte profesionalmente como tú podrías, el momento es el correcto, queremos mirar hacia el futuro y tiene que ser ahora. Yo estoy convencido de que es la decisión correcta y evidentemente le apoyamos desde Honda. Durante este año Marc ha intentado ponerse en el sitio con el brazo, ha trabajado mucho con el nuevo grupo médico que tiene, pero evidentemente no es suficiente como para poder estar en los resultados que él quiere y que todos sabemos que puede hacer en condiciones normales.
Hay que recordar que la pasada temporada Márquez ganó 3 carreras a pesar de los problemas, pero aún así no pudo recuperarse plenamente de su lesión, a lo que hay que añadir sus problemas de visión doble tras 2 caídas.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Doncs té un problema molt gros la junta directiva del Barça.
Es uno, que... varios.
30 problemes, perquè hi ha 30 rèpliques de la Torre Eiffel distribuïdes per tot el planeta. Tòquio, Las Vegas, Sucre, Sydney... Clar, si a cada lloc que vas hi ha una rèplica de la Torre Eiffel i no et vols fer la foto perquè no et vols fer la foto, clar, i llavors que no siguin 14 a la foto, perquè si surten 14 a la foto, clar, llavors tenim també aquí un problema. Per cert, que sàpigues, Ballori, que van a d'un tris que no fan la Torre Eiffel a Barcelona.
Ah, sí?
Finalment el projecte va ser rebutjat per Espanya de construir la Torre Eiffel a Barcelona. O sigui que, vaja, no sé, no, un problema, Torre Eiffel, va, en fin, que ja li vamos a hacer, nada. Tiramos pa'lante. Última hora, última no hi ha hora. Encara nota del Barça, de la Junta Directiva. Sergio González continua una temporada més al Cádiz. Checo Pérez renova amb Red Bull fins al 2024 i ha demanat Goretzka que se li restin emocions al cas Lewandowski.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, les 4.
Demà. Se finit.